Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I anem a parlar una vegada més aquí a Ràdio Ciutat de Valls d'un tema interessant de salut, com sempre, amb el doctor Paco Ester. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia, Miguel Àngel.
Em sembla que avui toca parlar d'una cosa que ens passa sovint i a molts, i és la lumbàlgia.
Ah, exactament, o el que vulgarment es coneix com estic enganxat.
Primer de tot, què és la lumbàlgia?
Bueno, la lumbàlgia no és una malaltia ben bé, és una sèrie de símptomes que tenen en comú dolor en la part posterior de l'esquena, entre les costelles i els glutis, que afecten a diverses estructures i que poden ser la causa, com són els lligaments, els discos intervertebrals, les vèrtebres, la musculatura, etcètera, etcètera. És un motiu molt freqüent de consulta i s'estima que un 80% de la població ho presentarà almenys alguna vegada en la vida. Per desgràcia, hi ha algun percentatge, que no és el 80, que el pateixen moltes vegades a la vida. És motiu molt freqüent de consulta i és motiu també de molt absentisme laboral.
La clau seria saber per què es produeix, no?
Molt bé. Molt agosarat dir que se produeix per una causa, perquè hi ha moltes estructures que poden intervindre i quan parlem de lumbàlgies és que hi ha molts tipus de lumbàlgia i les causes que produeixen. Com he dit abans, aquí estan compromeses moltes estructures anatòmiques, com són les arrels dels nervis que surten de l'esquena, els lligaments que tenim paral·lels a la columna vertebral, la musculatura i també a vegades les lumbàlgies són dolors referits d'òrgans interns com són l'aparell genitourinari o el gastrointestinal. Però la majoria de vegades es produeix per causes biomecàniques. Què vol dir això? Vol dir que moltes vegades, portint una musculatura feble, nos acutem per fer una cosa i nos quedem enganxats. La majoria de persones sabem de com que nos ha passat això. Altres vegades és produït també per males postures. La higiene postural és fonamental en la salut de l'eix vertebral. L'excés de pes no es pot condicionar tindre també o ser causa de les lumbàlgies. També les malalties inflamatòries articulars, l'artrosis vertebral de les articulacions que uneixen la vèrtebra amb vèrtebra, moltes vegades produeixen les lumbàlgies. També l'osteoporosis. Hem de pensar que moltes vegades amb l'osteoporosis hi ha vèrtebres xafades que serà causa de la lumbàlgia. I també, sobretot per manca de flexibilitat, el ser sedentaris ens comportarà també una causa perquè aquestes estructures entren en situació que no es puguin donar aquests quadres.
Ara ens deies fa un moment que hi ha molts tipus de lumbàlgia.
Sí.
Es poden catalogar o classificar? O...
Sí, les podem classificar per la duració. Les agudes són menys de 6 setmanes, les subagudes entre 6 i 3 mesos i les cròniques és quan ja és més de 3 mesos. Però també hi ha dos tipus. Una lumbàlgia que solament afecta el dolor en la part de l'esquena i no s'irradia per les extremitats inferiors, que això seria una ciàtica, no?, o una cloràlgia, que és un nervi que va per la part anterior, i altres lumbàlgies que sí que tenim una irradiació, i això vol dir que és lumbàlgies irradiades i lumbàlgies no irradiades. També hi ha un altre tipus de lumbàlgies que diu deficitàries. És quan esta lumbàlgia que afecta al nervi, que ho toca, no afecta la part sensitiva del nervi, sinó també a la motora, i per tant tenim una manca de força en el nervi compromès.
Ja no és només dolor, sinó que a més afecta la mobilitat.
A la mobilitat, i que si no se troba una manera de solucionar-ho, podria conduir a una pèrdua irreversible de força en un grup muscular de les extremitats inferiors.
Sí, que a més aquesta deu ser, suposo, de les més greus i importants, perquè és això, es pot convertir en una cosa crònica.
Molt bé, i s'ha d'intervindre quan més, el més aviat possible, per evitar una paràlisi d'un grup muscular.
Doncs mira, ara anem a patar una mica aquí, perquè els símptomes i el diagnòstic, quin seria?
Molt bé. Los símptomes, fonamentalment, és dolor lumbar i limitació del moviment de l'esquena. Sobretot, una persona que no té lumbàlgia pot flexionar el tron i pot estirar-lo cap amunt. quan hi ha una lumbalgia, aquest joc de vertebral queda totalment rígid i hi ha persones que tenen verdaderos problemes a l'hora de llevar-se del llit, d'aixecar-se d'una cadira o inclús han d'estar immobilitzats perquè no poden moure's. O sigui que el símptoma principal és dolor i limitació funcional del moviment de la columna vertebral. I respecte al diagnòstic, el diagnòstic moltes vegades és per la sintomatologia. La majoria hem tingut una lumbalgia i s'ha solucionat d'una manera ràpida en 2-3 dies. A mesura de que la lumbalgia se va prolongant, ja necessitem més eines per diagnosticar-ho. Serà la radiografia per descartar que hi ha un problema dels ossos. Moltes vegades s'haurà de fer un TAC per veure si hi ha algun compromís del disc i a vegades la ressonància magnètica. O sigui, el diagnòstic, per resumir, les lumbàlgies lleus se solucionen soles i el diagnòstic és per símptomes i altres ja requeriran una participació del metge de capçalera i també del traumatòleg o a vegades del neurocirurgià.
El tractament, exactament quin seria?
El tractament anirà en funció de l'estructura que està compromesa. Si solament és una participació muscular del tipus d'una lumbalgia lleu, pues, repòs unes 48 hores, aplicar calor local, que és discutible si el calor millora, però si alivia.
Això t'anava a dir mentre ho deies, de dir, realment funciona?
Sí.
Sí,
el calor funciona com alivia el dolor. El que sí és discutible és si la calor pot curar. Això ja és més discutible.
Com a mínim, el que sí que està clar, no? pel que ens dius, és que sí que aquest dolor el fa més suportable,
sí.
I això ja seria una millora, diguéssim.
I tant que sí, de la mateixa manera que prenem una aspirina quan tenim un grip, no? O sigui que el calor local, el repòs unes 48 hores i analgèsics, del tipus que sigui, i sobretot començar a caminar a partir de les 48 hores, aunque sigui passejos curtets i sovint. Fer un repòs de molts dies empitjora perquè ens condueix a una atrofia muscular. Ara hi haurà altres lumbàlgies que seran, no evolucionaran d'aquesta manera i requeriran d'un altre tipus de tractaments on tindrem, això ja serà a partir de la consulta, i com que és tan variat no podem especificar perquè és molt complex.
El metge de capçalera de qui vagi amb aquesta afectació, doncs ja, no?, farà un diagnòstic i sabrà, doncs, quin tipus de lumbàlgia té i el que ens deies tu ara, de determinar quin és el període de repòs, quina és la medicació,
sí,
que cal.
A vegades caldrà fer una infiltració per part de la clínica del dolor, a vegades caldrà fer un bloqueig de l'arrel nerviosa i a vegades una intervenció en el cas de que un disc pugui comprometre l'acció motora.
Podem fer alguna cosa per prevenir una lumbàlgia? O com a mínim assegurar-nos, doncs, que no estem fent el que afavoriria una lumbàlgia?
I tant, moltíssim, moltíssim. El primer és mantenir-nos actius. El sedentarisme és una de les causes que ens pot donar lumbàlgia. I, sobretot, evitar l'obesitat. Aquestes dues situacions serà la millor prevenció que podem fer per evitar lumbàlgies. I, sobretot, la higiene postural. Evitar postures o gestos, evitar aixecar pes sense flexionar els genolls, portar el pes molt pegat al cos, dormir panxa amunt o de costat amb les cames flexionades, a l'aixecar-nos del llit fer-ho en tres temps, primer girar-nos, seure i aixecar-nos amb l'ajuda dels braços en el llit. Al seure, apoyar els peus a terra, ajustar l'esquena al respaldo de la cadira i davant del PC, tenir-ho a l'altura dels ulls, apujar els avantbraços a la taula i sobretot no estar més de 2 hores en la mateixa posició. Cada 2 hores relaxar-se i estirar-se. Quan caminem és molt recomanable fer-ho amb la vista endavant i mantenir el raquis recte. Al cuinar i planxar, 2 funcions, pues, tindre un esglaó per poder apujar el peu, un dels peus, i anar a canviar-lo de tant en tant. dos activitats poden generar molt de dolor. Fer el llit, que és, moltes vegades nos acutem sense flexionar els genolls, i això és una causa que genera moltes lumbàlgies, i sobretot a l'hora de fer l'asseo corporal, també nos inclinem cap al lavabo i sense flexionar els genolls. Importantíssim, això. Al cotxe, les cames lleugerament flexionades i el respaldo quasi vertical a 80 graus. A l'aixecar pes, com he dit abans, els genolls flexionats i el pes pegat al cos. Millor empènyer que arrossegar, i millor arrossegar que carregar, d'acord? I sobretot, el més important que he dit abans, exercici físic, caminar o nedar, i sobretot estiraments, que ho vam parlar l'altra vegada respecte a lo de la tercera edat. S'ha de fer estiraments dorsolumbars, isquiotibials, dels psoas abdominals i dels glutis i de tota la musculatura.
Veiem els esportistes d'elit que fan els estiraments abans d'entrar al camp, i així, doncs, també, vull dir, ens han de servir aquests estiraments per la vida quotidiana, no per fer aquells sobreesforços, però sí per tindre en compte, doncs, això, doncs, que els músculs i totes les articulacions pateixen i que han d'estar al seu punt, diguéssim. No els hi podem demanar un esforç en sec, no?, i en fred. Doncs ha anat fantàstic, això. Jo he pres moltes de les recomanacions finals, perquè en unes quantes sí que les faig malament mentre ens les explicaves, sí. Doctor Paco Ester, i res, prenem nota tots i tornem a parlar d'aquí uns dies d'una altra fantàstica recomanació de salut que ens ajudarà a conèixer, a comprendre o fins i tot a saber prevenir alguna altra afectació o malaltia. Moltes gràcies, Paco, i fins la propera.
Moltes gràcies, Ángel, i bon dia a tots els oients.
A Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.